Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dijous, 28 de desembre del 2023. Comencem el dia amb fred un altre cop, amb un fred tan intens com el d'ahir. A aquesta hora les glaçades fins i tot freguen alguns punts de la costa. Avui arriba un canvi de temps, això sí que portarà un cel més enterbolit i fins i tot tapat a la tarda a moltes comarques. Però de pluja, malauradament, no se n'espera. La majoria que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez ja trontolla. Junts per Catalunya amenaça de despenjar-se'n just quan el govern espanyol afrontarà tot just la seva primera votació al Congrés, la d'un decret òmnibus que conté tota mena de mesures. Entre elles hi ha una referència a la justícia europea que no agrada gens ni mica a Junts perquè entén que podria ser una escletxa per dilatar l'aplicació de l'amnistia. Que Junts es despengi de la primera votació important del govern espanyol al Congrés és un avís a navegants just abans que també s'hagi de mullar en dues qüestions clau. D'una banda, el decret sobre la crisi energètica i de l'altra, els pressupostos generals de l'Estat. Ahir, Pedro Sánchez va presentar el decret energètic en l'última roda de premsa de l'any al Palau de la Moncloa, que hem seguit en directe al MOA-RAC1. Sánchez va treure pit de les fites que ha assolit aquest any el seu govern i va defensar el diàleg com a eina per resoldre els conflictes. Tot i això, hores més tard, Sumar retreia el president espanyol que hagi tirat pel dret amb algunes mesures. D'això en parlarem avui a la tertúlia amb Neus Tomàs, Concepció Barai, Pere Mas, David Fernández i amb el Tian Riba, que trepitjarà l'ull de poll. Més coses. El Departament de Salut confirma que els virus respiratoris han anat a l'alça en els últims dies i fa, a més, una crida a la responsabilitat de tothom. Ara bé, també garanteix que els centres sanitaris podran fer front al repunt de casos, tot i la pressió assistencial. Per cert, ahir mateix, el conseller de Salut, Manel Balcells, va demanar restringir l'ús dels mòbils a escoles i instituts per evitar problemes de salut mental entre els joves. El conseller de Salut, això. La paradoxa és que Salut vol regular una matèria que Educació insisteix a deixar en mans de la direcció de cada institut. I atenció també a aquesta dada. La sequera ens costa 45 euros l'any a cadascú de nosaltres. Són les conclusions d'un informe d'una ONG britànica que situa la falta de pluges a Catalunya i al conjunt de l'Estat com un dels desastres climàtics més cars de l'any a tot el món. Als esports, Víctor Roque ja s'ha instal·lat a Barcelona després de passar la revisió mèdica i conèixer les instal·lacions de la ciutat esportiva del Barça. El brasiler va arribar ahir enmig de molta expectació i va assegurar que espera fer molts gols amb el club blaugrana. I avui, que falten 4 dies clavats per Cap d'Any, tenim ganes de riure amb algunes de les pífies històriques, perquè n'hi ha moltes i de molt bones, de les transmissions de les campanades. Repassarem les més surrealistes, les més absurdes, a partir de les 11 amb el Pere Mas, que farem que es quedi, i afegirem el Víctor Amela i el David Broc. I després, un altre clàssic, un dels grans clàssics de Cap d'Any, el concert de Viena. Sabeu quant costa una entrada per anar-hi? Com s'aconsegueix? Se celebra només un concert o n'hi ha diversos? Qui forma part de la Filarmònica de Viena? Com es tria el director? Descobrirem tots els secrets i detalls del concert més famós del món amb la Binot Elshani, que és l'organitzador del cicle de concerts que la Filarmònica de Viena fa a l'Estat. I amb el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 4 minuts, pràcticament. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Un cop d'ull a la matinada. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Agustí?
Doncs sí que la majoria de la investidura trontolla al Congrés quan no fa ni 2 mesos que Pedro Sánchez és president. La cap de files de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, assegura a RAC1 que el partit tombarà el primer reial decret aprovat a la Moncloa que es votarà aquesta legislatura. No es tracta del decret anticrisi, després en parlarem, sinó d'un altre text que regula qüestions en matèria de justícia o de funció pública i que podria posar bastons a les rodes a la llei d'amnistia. És per això que Nogueras demana esmenar-lo.
El 19 de desembre es van aprovar en el Consell de Ministres 2 reials decrets i són diversos els motius pels quals ja vam comunicar al PSOE que votaríem en contra d'ells es tracten temes importants per Catalunya, el 43 bis del que s'ha parlat en aquestes darreres hores, aquesta qüestió prejudicial, i el que cal és fer punt al llapis i esmenar moltes de les aportacions que hi ha en aquest reial decret.
Nogueres es refereix a un article que dona potestat als tribunals per suspendre procediments mentre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea estudia les anomenades qüestions prejudicials. Fons del govern espanyol, però, neguen a RAC1 que aquests decrets s'aprovessin expressament per frenar l'amnistia. Asseguren que el text simplement vol adaptar la legislació espanyola a l'europea.
Ahir ho comentàvem, quan vam allargar el programa fins a quarts de dues, esperando al presidente que comparegués, comentàvem que Junts per Catalunya, d'entrada, quan va venir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí al Mont a RAC1 la setmana passada, i va dir que la reunió amb Puigdemont, això d'entrada, aquest primer missatge que va enviar Sánchez, que la reunió amb Puigdemont no seria mai abans de l'aprovació de l'amnistia, per tant que tirava la pilota endavant, i era una cosa que no havia sentit pel partit. I ja apuntàvem la possibilitat de que hi hagués algun gest per part de Junts per Catalunya per tensar la corda. I de moment, aquí ja veiem el primer. I és la primera votació. És el primer pas. A partir d'aquí veurem el segon. Ara ho deies, Agustí, que caldrà veure també si aquest estira i arronsa entre socialistes i independentistes pot afectar l'aprovació del nou decret anticrisi de Pedro Sánchez, que de moment, i això sí que ja està clar, ja ha tensat la corda entre els mateixos socis de govern.
Sí, sobretot per la pròrroga d'un any de l'impost a la banca, que no agrada a algunes ministres socialistes, i també per l'impost a les energètiques, que es consolida un any més amb la perspectiva de ser permanent. Ara bé, a partir d'ara les grans empreses podran desgravar les inversions estratègiques i la vicepresidenta Yolanda Díaz no hi està gens d'acord. Assegura que a Espanya les energètiques ja tenen prou beneficis fiscals.
No podemos compartir que se hagan regalos fiscales a las grandes compañías energéticas por cumplir los mínimos europeos en materia de inversión en un año en el que están teniendo beneficios récord.
A banda, el decret manté l'IVA reduït pels aliments de primera necessitat, també continua la gratuïtat del transport públic, però en canvi augmentaran progressivament l'IVA de la llum i el gas. I una altra mesura que ha cridat l'atenció en aquest decret és el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital a totes les comunitats autònomes que ho sol·licitin. Això tot i que des de la Generalitat fa uns dies es venia com un èxit de la negociació entre Catalunya i l'Estat tenir les competències d'aquest ingrés mínim vital. Ara, per tant, el tracte singular queda descafeinat, ja que totes les regions que vulguin podran gestionar-lo.
Clar, i aquella frase que va fer molta fortuna al seu moment del café para todos a Espanya, clar, és veritat que les primeres qüestions que ha anat esgarrapant l'independentisme en aquestes negociacions amb el PSOE, com la gestió de l'ingrés mínim vital, però és que també estem parlant de rodalies, estem parlant de la condonació del deute, són aquelles qüestions que semblava que des de les negociacions que es feien amb els socialistes era com un tracte singular cap a Catalunya, no ho deies, i a la mínima el missatge que s'ha enviat des del govern espanyol és, escolta, sí, això ho hem negociat amb Catalunya, però que sapigueu que totes les comunitats us hi podeu acollir, sí. Amb totes. No és una cosa només de Catalunya. Ho hem negociat amb ells, però no patiu, que això ho podeu fer tots. És el que deies, que com a mínim ha anat quedant descafeïnat. Per cert, són les 6 i 8. Més coses, el Departament de Salut confirma el que comentàvem ahir amb el doctor Werri Gilmón Arracú, que els virus respiratoris han anat a l'alça els últims dies, i des del Departament fan una crida a la responsabilitat, sobretot a les persones més vulnerables.
Sí, el Departament admet que hi ha hagut un augment important dels contagis, com dèiem ahir al programa, però garanteix que els centres sanitaris podran seguir amb la seva activitat amb normalitat, tot i la pressió assistencial. En aquest sentit, els professionals de la salut confirmen aquest increment i avisen que per Nadal i per Sant Esteve s'han accentuat les visites a urgències i als CAPs, i també les trucades al 061. Ho explicava aquesta nit al 9C de RAC1 el director del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya, Francesc Xavier Jiménez.
S'ha notat bàsicament a les últimes 48 hores. No penseu que el fet de ser Nadal i Sant Esteve ser dies festius la gent va menys als serveis d'urgències. Al contrari, tenim una activitat que va incrementant, sobretot ara a l'hivern, veiem que és molt alta i la veritat és que els equips que estan treballant estan patint una mica.
Jiménez també diu que el Covid no té ni molt menys l'impacte de les onades anteriors i que els quadres són molt menys greus. De fet, diu que són els casos de grip i d'altres virus respiratoris els que ocupen gran part de les urgències urgències del país.
Què més, Agustí?
Que el Departament de Salut planteja una regulació estricta de l'ús dels mòbils a les aules. En ple debat sobre si s'han de permetre o no a escoles i instituts, el conseller Manel Balcells defensa que cal fer-ho per protegir la salut mental dels joves i aposta per tirar endavant mesures contundents. Això contrasta amb la posició del Departament d'Educació. La consellera Anna Simó deia fa uns mesos aquí al Món RAC1 que no era gens partidària de prohibir els mòbils als centres.
Jo no sóc partidària de prohibir, sóc partidària d'ajudar a les famílies i als alumnes a entendre com s'ha de fer un bon ús dels mòbils. I, per tant, és un debat interessant, intens, però la meva opinió va per aquí.
Recordem que Salut i Educació treballen plegats en el protocol que s'ha d'implantar el curs que ve a escoles i instituts i que hauran de consensuar una decisió.
Ja sabem quan ens ha costat la sequera.
Sí.
Aquest últim any a cadascú de nosaltres, i és 45 euros per cap.
Sí, aquesta és la conclusió d'un informe que ha publicat l'ONG britànica Christian Aid i que qualifica la falta de pluges a Catalunya i a part de l'estat espanyol com un dels desastres climàtics més cars de l'any a escala mundial. Concretament, és el 9è, tot i que es troba molt per sota de les xifres de les catàstrofes climàtiques que encapçalen el rànquing. Són els incendis a l'illa de Hawaii, amb un impacte de gairebé 3.800 euros per habitant, i el tifó que va arrasar l'illa de Guam, a l'oceà Pacífic.
Clar, dic, 45 euros per cap. No sé valorar si és un cost
per
molt
sequera,
elevat o
no. No sé quant costa una sequera normalment, no? És això.
Clar, vull dir que no, hi ha un terratrèmol o hi ha unes inundacions, hi ha unes destrosses com molt visibles, no? Però clar, la sequera, bueno, doncs, és que no sé valorar si 45 són molts o són pocs. No sé valorar. És veritat que si multipliques 45 per... Quants habitants té Espanya? 47 milions, no? 47, 48. Clar, són 2.000 i pico milions. Ha vist així?
Ja fa més mal.
Potser sí que... No ho sé. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Tu em sabries dir si 45 és molt o poc per cap?
A veure, jo crec que és greu. És greu.
O sigui, greu, i, claríssim.
I molt. Jo crec que són, sí, jo crec que per cap són molts.
És que és cadascú, eh?
Clar.
Ja.
Ens hauria de fer reflexionar.
Com a mínim. Perquè la pluja res, no?
I continuem esperant-la. Ja. Sí, sí, avui arriba un canvi de temps, és veritat, quedarà més enterbolit el cel, un sol més apagat, s'ha d'anar nuvolant amb el pas de les hores, de moment l'Agustí i en Sergi ho intenten, no es veu negra nit a Barcelona, però sí que amb el pas de les hores notarem un cel cada cop més tapat a les comarques del nord, Lleida, Pirineu, Catalunya Central, també cap a l'Ebre, i aquestes boires que tenim podrien aixecar-se. Aquest canvi de temps podria fer que s'alci aquesta boira de ponent de l'interior de l'Ebre, on l'ambient és molt fred, ambient gèlid, fins al migdia. Després la temperatura recuperarà cap a la costa prelitoral, però no tant com ahir. Per aquest cel més tapat notarem una sensació de fredor ambiental més marcada respecte ahir, i els pròxims dies la temperatura anirà baixant a muntanya, per tant la resta pujarà, però al Pirineu i en zones de costa on aquests dies s'hi ha estat molt bé notarem una baixada de la temperatura per acabar l'any. Per tant, temperatures més baixes a muntanya, després pujaran i no es veuen pluges ja el que queda de 2023. Per tant, aquest canvi de temps no serà prou important com per fer ploure. Si s'escapa alguna gota despistada al Pirineu, però més aviat molts núvols que no pas altra cosa. I després, dissabte i diumenge, torna l'anticicló, sol, boires, aquesta dinàmica, i podríem començar l'any de la mateixa manera. Fins i tot el dia 1-2 es veu un canvi, veurem, i falten dies, per Reis, la vigília de Reis, però clar, estem a dia 28, falten molts dies.
9 dies, no?
Ho haurem d'anar seguint. Sembla que quan arriben els fronts, de moment es van desgastant. Quedem en territori anticiclònic. Tenim un patró típicament hivernal que fins que no es trenqui, tenim un bloqueig de l'anticicló que obliga que les borrasques circulin pel nord de França, fins i tot, i aquí, a la cara sud del Pirineu, tenim casa nostra, Catalunya, i per tant quedem al marge. Fins que això no es trenqui i aquest anticicló deixi d'afectar-nos, serà molt difícil que les borrasques arribin.
I que vés a saber quan es trenqui.
Clar, podria ser que ho fes durant el gener, tant de bo, segur que serà així, però podria ser que entréssim al 2024 encara amb sequera.
Bueno, gràcies.
De moment abrigant-se, que fa molt fred.
Això sí. Almenys, mira, encaixo una mica amb l'època atlàntica. Sí. Queda un minut per arribar a un quart de set del matí. Agustí, més coses. En marxa, atenció això també, un gran dispositiu dels Mossos d'Esquadra per trobar un jove que va fugir d'un centre de menors.
Sí, és un noi de 17 anys que estava ingressat en un centre i que va fugir durant una visita mèdica a l'Hospital Vall d'Hebron. Segons la policia, és molt conflictiu i per això fins i tot estan utilitzant un helicòpter per intentar localitzar-lo. El noi va fugir amb les manilles posades quan el portaven al dentista, va empènyer els agents que l'acompanyaven i va sortir corrents. La policia va trobar les manilles, però de moment no té cap pista d'on pot estar el jove.
Més també, després ja ho explicarem. Més cap a les 8 o potser a les 7, però també tenim detalls de l'altre fugitiu que vam explicar ahir, d'aquest cas que sí, va ser durant
del Calameco.
Del Calameco, durant el dia de Nadal o de Sant Esteve, de el Pastilla,
sí,
que és que va fugir...
Un sicari,
que va fugir, que de moment continua... En paradero desconocido.
Sí, i se saben els motius pels quals va fugir, una cadena d'errors...
Sí, hi ha algun element bastant surrealista que després detallarem, però vaja, vull dir, ara ens trobem aquestes dues històries de gent fugida i que la policia, doncs, buscant-los per allà on poden. L'actriu francesa Lucy Lucas acusa Victoria Abril d'agredir sexualment altres actors i actrius.
Sí, això després que, com us explicàvem ahir, l'actriu espanyola Victoria Abril donés suport a Gerard Depardieu, que també està acusat de diverses agressions sexuals, en un manifest firmat per una cinquantena de personalitats. Lucy Lucas ha acusat directament Abril d'haver agredit a companys de rodatge nombroses vegades i també sexualment. Ho ha dit a les xarxes socials, on ha admès que sovint mentia sobre el que passava als platós per protegir la reputació dels seus companys.
Fa 15 anys que sóc actriu i protegeixo a molts d'aquests degenerats, no dient a les entrevistes tot el mal que fan els altres en un rodatge, dient sempre als periodistes que tot ha anat molt bé al plató, que tothom és simpàtic i adorable, quan sovint és totalment fals.
Lucas va ser companya de rodatge de Victoria Abril a la sèrie Clem durant 8 anys. Fonts properes a Abril, per la seva banda, diuen que està tranquil·la, tot i les acusacions.
I el New York Times ha demandat Microsoft i OpenAI per fer servir els seus textos sense permís.
Segons el diari, les dues empreses haurien aprofitat els articles que publica per entrenar les seves intel·ligències artificials. Les acusen d'aprofitar-se de la gran inversió que fa el mitjà en periodisme per enriquir-se sense permís i sense pagar res a canvi. El diari assegura que amb aquesta denúncia no busca una compensació econòmica, sinó que es facin responsables dels danys i perjudicis que ha suposat per ells. També reclamen que es destrueixin els models d'intel·ligència artificial que hagin fet servir informació amb el segell del The New York Times. A la demanda inclouen exemples de diversos textos fets amb aquesta tecnologia que pràcticament no es poden distingir d'algunes investigacions publicades per periodistes al diari.
I hi ha hagut canvis a la classificació de ciutats més poblades de Catalunya. Òbviament, hi ha Barcelona destacadíssima, seguida de l'Hospitalet del Llobregat, i històricament, en els últims anys, hi ha una lleugera disputa amb un intercanvi de posicions que es van avançant... I hi ha hagut un altre canvi. Fins ara, Terrassa era la tercera ciutat més poblada de Catalunya, ara ho torna a ser Badalona.
Sí, és el que recull l'última actualització de censos publicada per l'Institut Espanyol d'Estadística. Badalona té ara 225.957 habitants, uns 700 més que la ciutat del Vallès Occidental. El rànquing el segueixen encapçalant, com deies, Barcelona, més d'1,6 milions d'habitants, i l'Hospitalet de Llobregat, que manté la segona posició. El canvi a la tercera posició és l'únic que hi ha entre les 10 ciutats més poblades del país. Completen la llista Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet i Reus. Pel que fa als 20 municipis més poblats, tots són de la demarcació de Barcelona, amb l'excepció, com dèiem, de Lleida, Tarragona i Reus, i també Girona, que es queda amb l'onzena posició.
Ni això ens queda als terrassencs, ja. 6 i 18, anem-vos a una mica de música. Aquest vespre, els Amics de les Arts faran la seva versió del concert de Nadal.
Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4, i quan baixa el poble omple el rebost.
El trio català actuarà a la sala La Paloma de Barcelona amb totes les entrades ja exaurides. Prometen que serà un concert inèdit on inclouran nadales, cançons poc habituals i alguna col·laboració. Començarà a les 8 del vespre. I encara en concerts nadalencs, avui actua al Festival de Nadal de Plaça Catalunya a Barcelona Núria Graham. La cantant estarà presentant el seu darrer disc, Cycle Man, a les 7 de la tarda. És un concert gratuït que també es repetirà demà. I amb concerts acabem a Girona, perquè avui Sergi Carbonell, l'extaclista de Charango, actua a la catedral.
És mestits i divers, tot el món que ens envolta, som trossets de molts llocs, som empremta i memòria, emigrants constantment.
Escolta, no ho diries mai, que va ser teclista de Charango. El Sergi Carbonell pujarà a l'escenari a les 7 de la tarda i presentarà per primera vegada en directe el seu disc, que es diu Ubuntu. L'acompanyaran altres artistes com Magali, Sara o Sebastià Gris. 6 i 19, Pol, els esports, Vitor Roque, que ja és aquí, que ja s'ha instal·lat a Barcelona després de passar la revisió mèdica, es veu que està com un toro, i ahir, a més, també va conèixer les instal·lacions de la ciutat esportiva.
Sí, ara li queda participar en el primer entrenament de l'equip post-Nadal, que serà sota les ordres de Xavi Hernández demà. Ja sap que el seu armariet del vestidor estarà entre els de Rafinha i Lewandowski, ahir ja va fer fins i tot les fotografies protocolàries a les oficines del club davant de l'escut. La previsió del club és inscriure'l només obrir el mercat d'hivern entre el 2 i 3 de gener. Això serà gràcies al marc de la baixa de llarga durada de Gavi. Per tant, si tot va bé, ja podria ser inclòs a la convocatòria. Víctor Roque, davanter de centre de 19 anys, que els farà el mes de febrer, arriba al Barça a canvi de 30 milions d'euros fixos, més 31 en variables.
Tigrinho. La UEFA i la Lliga han enviat queixes formals al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea perquè consideren esbiaixat el contingut de la sentència, dient que afavoreix els interessos de la Superliga.
Sí, a RACU hem tingut accés al contingut de l'escrit enviat per la Lliga que signa el president de l'organisme, Javier Tebas, amb data del dia de Sant Esteve. Sobretot es queixa que el comunicat de premsa afirmés en el seu titular que la FIFA i la UEFA violen el dret de la Unió i, més endavant, que estan abusant de la seva posició dominant. Unes afirmacions que, segons el text jurídic, són errònies. També destaca que el comunicat no inclogués entre les seves explicacions que correspondrà al jutge nacional valorar el litigi de la Superliga i que el Tribunal Europeu no ho pot resoldre. L'escrit sol·licita que el Tribunal corregeixi totes aquestes afirmacions de la nota de premsa amb unes explicacions que arribin als mitjans de comunicació.
I Alexia Putellas ja ha passat pel quiròfan, va passar-hi ahir. El Barça ha comunicat que és baixa, però de moment no posa cap data, no especifica data de retorn.
No, el silenci del Barça respecte als terminis de recuperació ja és bastant habitual. La capitana blaugrana s'ha sotmès a una artroscòpia per mirar d'esbrinar els motius de les molèsties que té el genoll esquerre i que li impedeixen jugar des de fa 6 setmanes. Segons Esport 3, la intervenció va durar només mitja hora i no li van trobar cap lesió nova. El diari Esport, d'altra banda, explica que li van treure líquid i alguna impuresa que li havia quedat de l'impacte del partit del Benfica. L'entorn de la jugadora és optimista i espera que torni aviat al terreny de joc.
L'altre dia, el Versió, el temps afegit, explicaven, em va semblar molt interessant, no recordo qui ho explicava, amb disculpes, després buscaré el nom, no recordo ara el nom, però ho explicava en la versió, la setmana passada, que el Barça no especifiqui la data i a vegades no doni detalls massa concrets de les lesions és perquè l'última paraula sempre la té el jugador. Perquè es considera una malaltia, és, en certa manera, com protecció de dades, per dir-ho així, i llavors el jugador tria fins on el club pot arribar a l'hora de comunicar públicament. Exacte, els mitjans de comunicació, si està més o menys lesionat, si la lesió és més o menys greu, etc. Després, òbviament, la raó de no donar una data concreta de retorn és perquè amb les lesions, digue-li a Pedri, per exemple, mai saps si poden tirar més o menys i si concretes un dia, doncs pot passar que hi hagi algun gir. Alguna cosa més, Pol?
Mira, sí, que el Manchester City ha derrotat 1-3 l'Everton en la segona de les tres jornades del Boxing Day que tanquen avui a la primera anglesa. Foden, Julián Álvarez i Bernardo Silva han marcat els gols a la segona part. Amb aquesta victòria els de Pep Guardiola són quarts a 5 punts del Liverpool, que és el líder. També que el Barça de bàsquet ha perdut clarament a la pista de l'Unicaja de Màlaga, 91-71, i en tenis Carlos Alcaraz ha superat Djokovic en un partit d'exhibició a Riyadh, a l'Aràbia Saudita.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
Hola.
Hola, bon dia. Quin silenci previ.
Sí, no sabia com saludar-te.
I directament...
A més, he vist que toquejaves coses per aquí.
Sí, és veritat, estic una mica dispers avui. I bueno, de sobte he vist que tenia missatges de WhatsApp i que per si me l'han enviat alguna cosa important.
D'aquest matí? O de matinada?
Acumulats, acumulats.
Ah, ets d'aquests que triguen a molestar, no?
Matabala. Amb això del WhatsApp és una feina. Necessitaria un personal assistant.
Aquí hi ha un tipus de gent. Sí. Clar, tu deus rebre molts missatges i ho puc entendre, perquè, clar, ets una persona coneguda, famosa, i per tant deu haver-hi molta gent que pot escriure. Però
m'estàs vacil·lant, oi?
No, però hi ha un tipus de gent...
És que tinc molta sort, també, saps?
hi ha un tipus de gent, no sé com sou vosaltres, que és la gent que deixa xats per llegir.
No, jo hores no.
Però bueno, dies, setmanes, que hi ha gent que, per exemple, que et diu una cosa, tu els contestes amb un ha, 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 i no entren al xat. I el deixen allà per llegir.
75 xats,
75 xats per llegir.
Sí, sí, no, 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 jo moro.
Jo tinc toc, jo tinc toc.
Jo també, jo no puc anar a dormir.
Jo també, no surti.
Jo també, jo també.
És horrible. És
fatal. Estava mirant...
Quants et tens?
19. 19 per llegir.
Ollo! 19 per llegir. A veure, va, mirem tots quan...
Mira, 19, el numeret aquest, 19, tu.
Mira, jo en tinc dos per llegir, però perquè són dues coses que vull contestar amb calma i tranquil·litat i no he pogut fins ara.
Jo zero perquè els obro tots, però si no puc contestar, fico no llegit per recordar-ho.
Ostres!
19, Martí.
La tècnica del no llegir.
Jo tinc 15, però hi va ser el meu aniversari, clar. He d'acabar de respondre...
El dia de l'aniversari és un dia de batalla, eh?
Clar, exacte, jo tinc excusa avui.
Però
normalment en tinc 0, eh?
29, no vols fer.
29. 29, exacte. 29 per tu, 28 per mi.
Bueno, què?
Que no, que no. 28,
eh? Sí, sí, 28, 28.
Sí, sí, 28, 28. Vaig jugar jo. I a més li vaig voler com discutir amb ell.
Està bé, discutint-li l'edat.
Tinc aquí el DNI, per si...
Què ponem?
Anem al diàling, que és molt tard. Sí, sí. I tenim
no, no és tan tard.
Un... Sí que és tard, sí. Vale. Un tall de la SER Deportivos, un company amb problemes per parlar amb el rigor i la serietat que exigeix l'antena.
El Barça, que ha perdido el amistoso Andala, pero ha ganado a cambio 5 millones de euros, Adrià.
Sí, es la nota positiva de este viaje, 5 millones de euros que ayudan... Perdón, que ayudan a paliar una pequeña parte de los problemas económicos del club. Han sido 11 horas de avión. Disculpa. Descansar, jugar y volver.
Nada, Adrià, seguro
de hecho,
que...
el Barça ha estado menos tiempo en Dallas que volando. El equipo blaugrana ha perdido 3-2 ante el América de México.
No, mejor lo vamos a dejar porque Adrià le ha debido tocar la lotería y está de un humor que ya no gustaría tener a todos los demás.
Estava gracioset el noi.
Però és d'aquests riures que t'enganxa.
Sí.
A mi m'imagina com algú com fer-li
pessigolletes als els peus o vés a saber.
Ja.
Vinga, va.
Oh, que fort! Ha fet cas l'Oriol.
Clar, si és que...
Això no passa quan hi ha el jefe aquí.
Sí,
anem tard, és veritat. A veure, són les 6:26. Òbviament encara estem tirant Nadales, només faltaria. De fet, en tirarem fins al 5 de gener. I avui en tirarem una que, francament, està molt bé, i no és perquè l'hagi triat jo. És una versió, com tantes que se n'han fet, del Wonderful Christmas Time, d'aquesta cançó original del Paul McCartney. En aquest cas és una versió d'un grup americà que es diu The Shants. La van fer el 2012, i 3 anys després, de tan bona que era i de tan èxit que van tenir, van aconseguir desbancar Mariah Carey aquell any a les llistes de les cançons nadalenques més escoltades, i no m'estranya. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tota Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¿Conoces el Samsung Galaxy Z Flip 5? Un smartphone que entra en tu bolsillo y te permite personalizar su pantalla exterior, así como contestar mensajes sin desplegarlo. No lo pienses más. Consíguelo ya desde 999 euros y llévate un Galaxy Watch 6 de regalo. Libera tu lado flexible. Consulta condiciones en samsung.com.
Aquesta sensació de triomf quan aconsegueixes el millor preu, oi que t'agrada? És com guanyar una partida.
I ara podràs guanyar una partida rere l'altra amb la Nintendo Switch o Switch OLED a un preu increïble al Corte Inglés.
Sí.
I emporta't el joc Super Mario Bros. Wonder per només 30 euros més.
Visca.
Surt guanyant. Compra ara la Nintendo Switch o Switch OLED en oferta al Corte Inglés, a la botiga web o app.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a la app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u.
Temps de collita. Temps de nous fresques. A Borges seleccionem les millors varietats de nous i les cultivem en els nostres propis camps perquè t'arribin amb tot el sabor. Apostem per una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Ja pots trobar a les botigues les nous Borges Pizarro, fresques i acabades de collir. Borges, l'expert en fruits secs.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que Agustí Serrat, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Junts per Catalunya amenaça de tombar el primer reial decret que es votarà aquesta legislatura.
No es tracta del decret anticrisi, sinó d'un altre que regula qüestions diverses i que Junts creu que podria posar bastons a les rodes al desplegament de l'amnistia. És el primer estira i arronsa al Congrés entre Junts i el govern espanyol des de la investidura.
I tot això mentre creix la tensió entre els socis del govern espanyol precisament pel decret anticrisi anunciat ahir.
Els socis sumats xoquen en els impostos a la banca i a les energètiques. Els de Yolanda Díaz critiquen la decisió que les empreses puguin desgravar les inversions industrials que facin. I a part d'això, el decret també manté la gratuïtat del transport públic i augmenta l'IVA de l'energia i el gas, entre d'altres.
El Departament de Salut alerta que els virus respiratoris van a l'alça.
Això mentre els professionals de la salut asseguren que per Nadal i Sant Esteve s'han accentuat les visites a urgències i CAPs. Preveuen que el pic d'infeccions arribi la segona setmana de gener.
I encara sobre salut, precisament sobre salut mental en aquest sentit, atenció a això, el Departament planteja una regulació estricta de l'ús dels mòbils a les aules.
El conseller Manuel Balcells obre la porta a implantar un model restrictiu tant a escoles com a instituts al curs que ve, una posició que xoca amb la d'educació, que no és partidària de prohibir els mòbils als instituts.
La sequera a Catalunya i part de l'Estat ha costat 45 euros a cadascú de nosaltres.
És el que diu l'informe d'una ONG britànica que situa la sequera catalana com el novè desastre natural que més diners ha costat aquest 2023 al món. Entre d'altres, remarca que les autoritats han hagut d'imposar restriccions, buscar altres vies de subministrament i donar ajudes als agricultors.
Els Mossos d'Esquadra busquen un jove ingressat en un centre de menors que va fugir durant una visita mèdica a la Vall d'Hebron.
Per buscar-lo han desplegat un gran dispositiu amb helicòpter inclòs. El noi de 17 anys és conflictiu i va fugir corrents amb les manilles posades quan el portaven al dentista.
L'actriu francesa Lucy Lucas acusa Victoria Abril d'agredir sexualment altres actors i actrius.
Lucas assegura que l'actriu espanyola ha agredit companys de rodatge nombroses vegades, això després que Abril donés suport a Gerard Depardieu, que també està acusat de diverses agressions sexuals, en un manifest firmat per una cinquantena de personalitats.
El New York Times demanda Microsoft i l'empresa creadora del xat GPT per fer servir els seus textos sense permís.
Segons el diari, les dues empreses haurien aprofitat els articles que publica per entrenar les seves intel·ligències artificials. Les acusen d'aprofitar-se de la gran inversió que fa el mitjà en el periodisme per enriquir-se sense permís i sense pagar res a canvi.
Als esports, Vitor Roque ja s'ha instal·lat a Barcelona després de passar la revisió mèdica ahir i conèixer les instal·lacions de la ciutat esportiva.
El brasiler va arribar ahir enmig de molta expectació i va assegurar que espera fer molts gols amb el Barça. Demà coneixerà els seus companys en el primer entrenament amb el grup després de les vacances de Nadal.
I a tot això, la UEFA i la Lliga envien queixes formals al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea per la sentència sobre la Superliga.
Consideren esbiaixat el contingut de la sentència afavorint els interessos de la Superliga. La denúncia de la Lliga, la qual ha tingut accés RAC1, afirma que en el seu titular que la FIFA i la UEFA violen el dret de la Unió.
Antoni Oliveres, bon dia.
Bon dia. Què? Doncs pocs canvis de moment. Sí que arriba un petit canvi aquest migdia amb un cel cada cop més tapat, enterbolit, fins i tot tapat ja a la tarda al Pirineu, comarques de Lleida, Catalunya Central. No ha de ploure, malauradament, però sí que notarem aquest canvi de temps que farà baixar la temperatura respecte ahir a la costa i al prelitoral. I, en canvi, en zones on hi ha hagut boira aquests últims dies, aquesta boira s'ha d'aixecar transitòriament i aquí pot pujar una mica la temperatura. Ara mateix, però, ambient molt fred, amb temperatures molt baixes, les glaçades fins i tot freguen alguns punts de la costa i també arriben fins i tot amb decisió a moltes planes interiors i a les valls del Pirineu.
Ara ho deies, temperatures baixes, en repassem algunes a aquesta hora?
Sí, a Barcelona ciutat entre els 5 i els 9 graus, n'hi ha 7 a Tarragona, 1 grau sota 0 a Girona, 2 graus sota 0 a Lleida i en el cas de la Conca de Tremp, a Tremp mateix, 5 sota 0.
I pel que fa a les carreteres i al transport públic, es nota que estem a 28 de desembre i que són tot just 6:45 del matí. A aquesta hora, cap incidència destacable. 6:34 clavats, ara tornem.
RAC 1. Torna al Festival de la Infància.
Del 27 al 31 de desembre, el Festival Familiar i Nadalenc més esperat omple el recinte de Montjuïc.
5 dies plens d'activitats relacionades amb l'esport, la cultura, la creativitat, la ciutat i els hàbits saludables.
En tallers, concerts, actuacions i uns preus molt assequibles.
Festival de la Infància. Organitza Fira de Barcelona. Col·labora Ajuntament de Barcelona. És una producció d'Evident Events.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a Mava Motor, concessionari oficial SsangYong i Subaru, volem ser al teu costat. Mava Motor, conduïm amb tu cap a un futur millor. Bones festes.
Prepareu-vos que ve l'alegria.
Aquestes festes regala teatre, regala alegria. Regala l'alegria que passa, l'últim musical de The Coll de Gom. Fins al 28 de gener al Teatre Poliorama. Improrrogable, l'alegria que passa, t'emocionaràs.
A Vic ens fem bons propòsits. Passejar, riure, compartir, aprendre, regalar, imaginar, estimar, emocionar-nos, gaudir, somiar i aquest any trobar l'home dels nassos. Vine a Vic per Nadal i compleix els teus propòsits a nadal.vic.cat.
Viu el Nadal al Palau de la Música amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigit per Isabel Rubio. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva per celebrar l'arribada d'un nou cicle. Els dies 31 de desembre i 1, 2, 3 i 6 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquest Nadal vull anar a un lloc diferent, amb diferents opcions i activitats.
Anem al Port de Tarragona. És un Nadal de somni. Hi ha el Magatzem Reial, fàbrica de joguines, muntatge de llums immersiu, mercat de Nadal amb artesania, màgia, circ i música i moltes activitats més.
Ara entro a porttarragona.cat, on hi ha tota la informació.
El Port de Tarragona viu un Nadal diferent. Viu un Nadal de somni.
A Superwagen trobaràs un equip sencer dedicat a tu. Vehicle nou, ocasió i taller oficial amb mecànica, carrosseria i pintura. Superwagen és el teu concessionari oficial Volkswagen. A Sabadell, carrer Ramon Casellas 130 i a Superwagen.es. Encara no tens el teu Volkswagen?
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Vilamòbil, concessionari oficial Audi. Vilamòbil Audi et desitja bones festes.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Descobreix la màgia de la llum amb Covinyà Lighting. A Covinyà trobaràs les millors marques d'il·luminació i mobiliari per transformar els teus espais i fer realitat els teus projectes. Covinyà, més de 100 anys d'experiència decorant i donant servei per la teva llar. 1.500 metres quadrats d'inspiració i disseny al centre de Barcelona. Visita'ns al carrer Mallorca 291, entre Bruc i Llúria. A Covinyà, il·luminem el teu Nadal.
RAC 1. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
22 minuts i arribarem a les 7 del matí. La majoria de la investidura trontolla el Congrés quan no fa ni dos mesos que Pedro Sánchez és president. La La cap de files dels independentistes, Míriam Nogueras, assegura a RAC1 que tombaran el primer reial decret aprovat a la Moncloa que es votarà aquesta legislatura. No es tracta del decret anticrisi que es va anunciar ahir, sinó d'un altre que regula qüestions molt diverses en matèria de justícia o funció pública, entre altres. Nogueras creu que podria posar bastons a les rodes al desplegament de l'amnistia i per això demana esmenar-lo.
El 19 de desembre es van aprovar en el Consell de Ministres dos reials decrets i són diversos els motius pels quals ja vam comunicar al PSOE que votaríem en contra d'ells. Es tracten temes importants per Catalunya, el 43 bis del que s'ha parlat en aquestes darreres hores, aquesta qüestió prejudicial, i el que cal és fer punt al llapis i esmenar moltes de les aportacions que hi ha en aquest reial decret.
Nogueras es refereix a un article que dona potestat als tribunals per suspendre procediments mentre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea estudia les anomenades qüestions prejudicials. Agustí Serrat.
Sí, forces del govern espanyol, però neguen a RAC1 que s'aprovessin aquests decrets expressament per frenar l'amnistia. Asseguren que el text simplement pretén adaptar la legislació espanyola a la jurisprudència europea. Aquest, però, no és l'únic motiu pel qual Junts diu que tombarà els decrets si no aconsegueix negociar esmenes. El partit assegura que no respecta moltes competències de la Generalitat en diversos àmbits i que no acompanya els canvis de recursos.
Caldrà veure també si aquest estira i arronsa entre el PSOE i Junts pot afectar, doncs, l'aprovació del nou decret anticrisi de Pedro Sánchez. De moment, la mesura ja ha tensat la corda entre els socis de la Moncloa. Com us explicàvem ahir, el socialista va anunciar un nou paquet de mesures socials que manté bona part de les ajudes que ja estaven en vigor, d'una banda des de la pandèmia i de l'altra des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Entre altres, es manté la gratuïtat del transport públic, però puja l'IVA de l'energia i del gas. De seguida repassarem aquestes mesures, però abans ens volem centrar en aquelles que han generat més discrepàncies entre PSOE i Sumar. Són la pròrroga d'un any de l'impost a la banca i l'impost a les energètiques, que es consolida un any més amb la perspectiva de ser permanent, però que ara permetrà que les grans empreses desgravin les inversions estratègiques.
Sí, els impostos a la banca i a les energètiques han provocat molts debats en el govern de coalició, sobretot entre Yolanda Díaz, partidària de mantenir-los, i les ministres María Jesús Montero i Nadia Calviño, que optaven per revisar-los a la baixa. Tant l'impost a la banca com a les energètiques es mantenen com estan durant tot l'any que ve. El de les energètiques, però, es reformarà al gener perquè les empreses puguin desgravar les inversions industrials que facin. Per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, és un regal fiscal que no es mereixen.
No podemos compartir que se hagan regalos fiscales a las grandes compañías energéticas por cumplir los mínimos europeos en materia de inversión en un año en el que están teniendo beneficios récord.
Al marge de les modificacions que es puguin introduir en aquests impostos, la intenció és convertir-los en permanents.
I això, òbviament, no ha agradat gens als bancs i empreses energètiques. Asseguren que se senten assenyalats pel govern espanyol.
El sector bancari lamenta que l'impost provocarà que donin menys crèdit i que perjudica l'estabilitat financera, i el sector de l'energia, segons el diari El Mundo, està desconcertat per la decisió de Sánchez. Per altra banda, des de Foment del Treball defensen que ja tenen prou impostos i que mantenir ara els que es van crear en una situació excepcional no té sentit.
I una altra mesura que ha cridat l'atenció és el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital a totes les comunitats autònomes que ho sol·licitin. Això tot i que des de la Generalitat fa uns dies es venia com un gran èxit a la negociació entre Catalunya i l'Estat. Ara, per tant, el tracte singular doncs queda descafeinat, ja que totes les regions que vulguin podran gestionar-lo. Sí, com sigui, aquestes mesures són només una petita part de l'anomenat escut social que el govern de Pedro Sánchez ha prorrogat amb canvis de cara a l'any vinent. En total seran 5.300 milions d'euros que l'Estat es gastarà sobretot en les bonificacions al transport públic i les rebaixes de l'IVA en els aliments i l'energia. Repassem a aquesta hora les mesures del decret anticrisi en aquest informe que han preparat la Judit Vila i el Roger Perciba.
Com queden l'IVA de la llum i el gas?
L'IVA de l'electricitat passa del 5% actuals al 10% durant tot l'any 2024. L'IVA del gas serà del 10%, però només fins al final de l'hivern.
El IVA del gas recuperarà los valores normales pasado ya el periodo invernal.
Es modifica l'IVA dels aliments de primera necessitat?
Durant els pròxims 12 mesos, els aliments bàsics com la llet, el pa, els ous o les verdures es mantenen al 0% d'IVA. Les pastes i l'oli tindran un IVA del 5%.
Es manté la gratuïtat del transport públic?
Sí, i per tots els usuaris habituals amb abonament i durant tot l'any 2024. Parlem de trens de mitjana distància, rodalies, avant i autobusos, sempre de titularitat estatal.
I l'any que ve, apujaran les pensions?
Sí, el compromís és actualitzar les pensions segons l'IPC, és a dir, un 3,8%.
I es podrà desnonar persones o famílies en situació de precarietat?
No, Es prorroga la prohibició en vigor des de la pandèmia i estarà vigent durant tot l'any que ve.
Quines altres mesures de protecció social ha aprovat el govern?
S'acorda la supressió de les comissions per retirar efectiu en sucursals bancàries per persones grans i amb discapacitats. I prorrogar també el màxim descompte del bo social per famílies vulnerables.
Per cert, si a aquesta hora, quan són les 6:43, heu de circular per l'AP2, que sapigueu que a l'alçada de Castelldans hi ha boira molt densa. El Servei Català de Trànsit ha emès un avís i ha tallat un carril en els dos sentits de la marxa i s'ha limitat a la velocitat a 60 km per hora com a màxim. Més coses. Salut confirma que els virus respiratoris han anat a l'alça en els últims dies i demana responsabilitat a la població, sobretot a la població més fràgil. Això en un context en què els professionals de la salut expliquen que per Nadal i Sant Esteve s'han accentuat les visites a urgències i als CAPs. Ho explicava aquesta nit al 9C de RAC1 el director del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya, Francesc Xavier Jiménez.
S'ha notat bàsicament a les últimes 48 hores. No penseu que el fet de ser Nadal i Sant Esteve ser dies festius, la gent va menys als serveis d'urgències. Al contrari, tenim una activitat que va incrementant, sobretot ara a l'hivern, veiem que és molt alta i la veritat és que els equips que estan treballant estan patint una mica.
Jiménez també diu que el Covid no té l'impacte de les onades anteriors, òbviament, i que els casos de grip i altres virus són els que ocupen ara gran part de les urgències. A més, els experts avisen que el pic d'infeccions encara no ha arribat.
Preveuen que arribi la segona setmana de gener, després de festes. Ho deia el cap de secció de serveis de malalties respiratòries de l'Hospital del Mar, Robert Guerri, ahir al Monarracú.
Sí que és probable que, d'alguna manera, estem en una fase com de plató i després de Nadal, amb tots els contactes i de més, doncs, en total del 15 de gener, veurem com es torna a repuntar les infeccions respiratòries. I això és una mica el que vivim cada any.
El doctor Guerri avisa que l'augment de malalts i la falta de personal poden saturar els hospitals. És per això que aconsella recuperar les precaucions, la mascareta i tornar a vacunar les persones més vulnerables. Tot i això, des de Salut garanteixen que els centres sanitaris podran seguir la seva activitat amb normalitat, tot i la pressió assistencial.
I encara sobre salut, però en aquest cas mental, el Departament de Salut planteja una regulació estricta de l'ús dels mòbils a les aules. El Departament de Salut, El conseller Manel Balcells defensa que és clau per garantir el benestar dels joves i aposta per impulsar mesures contundents tant a escoles com, i això és important, a instituts.
Nosaltres som molt proteccionistes en el sentit de preservar la salut mental dels adolescents i, per tant, tenim més tendència a dir que l'ús excessiu de pantalles i de les xarxes és perjudicial. Per tant, la nostra tendència és més regulatòria, més estricta que altres.
Tot i això, el conseller de Salut reconeix que la decisió final s'haurà de consensuar. La qüestió és que aquesta versió del departament xoca frontalment amb la posició que ha defensat fins ara el Departament d'Educació.
Sí, la consellera Anna Simó deia fa uns mesos aquí al Monarracú que no era gens partidària de prohibir els mòbils als centres.
Jo no sóc partidària de prohibir, sóc partidària d'ajudar a les famílies i als alumnes a entendre com s'ha de fer un bon ús dels mòbils. I, per tant, és un debat interessant, intens, però la meva opinió va per aquí.
Recordem que Salut i Educació treballen plegats en el protocol, que s'ha d'implantar el curs que ve a escoles i instituts i que hauran de consensuar una decisió.
6:47, l'Agència Catalana de l'Aigua lamenta que la gent que viu a ciutats no s'hagi adonat de la gravetat de la sequera fins que s'ha parlat de dutxes de gimnasos o del Barça. Així ho diu el director de l'agència, Samuel Reyes, aquest matí en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Un dels missatges que més ha arribat a la societat ha sigut el tancament de les dutxes en els gimnasos. Sembla mentida. Després de que l'agricultura hagi patit retallades d'entre el 50 i el 100%, la societat urbana se n'assabenta quan parles dels gimnasos. O dels vaixells, o de que el Barça no podrà regar.
Per altra banda, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua situa l'entrada del sistema Ter Llobregat en emergència la primera quinzena de gener, tot i que admet que pot canviar a l'espera d'analitzar les últimes dades. I sobre l'arribada d'aigua amb vaixells al port de Barcelona, diu que només passarà si no plou els mesos de març i abril. Veurem. En tot cas, diu que l'aigua que vindria prioritàriament des de Tarragona, no arribaria abans del juny. I per cert, que la sequera que arrossega Catalunya i part de l'Estat ha estat un dels desastres climàtics més cars de l'any a tot el món. Segons un informe de l'ONG britànica Christian Aid, les conseqüències de la sequera ens han costat a cadascú de nosaltres 45 euros.
Sí, és el nou desastre natural que més diners ha costat aquest 2023. Tot i això, està molt per sota de les xifres de les catàstrofes climàtiques que encapçalen el rànquing. En primer lloc, hi ha els incendis de l'illa de Hawaii, amb un impacte de gairebé 3.800 euros per habitant. De la sequera a Espanya, l'ONG que ha fet el rànquing en destaca el cas català. Remarca que les autoritats han hagut d'imposar restriccions a diversos municipis i que s'han hagut d'invertir recursos per trobar altres vies de subministrament i també donar ajudes als agricultors.
12 minuts mal comptats i clavarem les 7 en punt del matí. Els Mossos d'Esquadra despleguen un gran dispositiu per trobar un jove de 17 anys que estava ingressat en un centre de menors i que va fugir durant una visita mèdica a l'Hospital Vall d'Hebron per intentar localitzar-lo. Fins i tot estan fent servir un helicòpter.
La policia avisa que el jove és molt conflictiu i per això ahir van buscar-lo per la zona de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El noi va fugir amb les manilles posades quan el portaven al dentista. Va empènyer els agents que l'acompanyaven i va sortir corrents. La policia va trobar les manilles, però a hores d'ara no té cap pista d'on pot ser el jove.
Més coses. L'actriu francesa Lucy Lucas acusa Victoria Abril d'agredir sexualment altres actors i actrius. Això després que, com us explicàvem ahir, l'actriu espanyola donés suport a Gerard Depardieu, que també està acusat de diverses agressions sexuals, unes quantes, en un manifest firmat per una cinquantena de personalitats.
Lucy Lucas assegura que Abril ha agredit companys de rodatge nombroses vegades i que també ho ha fet sexualment. Ho ha dit a les xarxes socials, on també ha afegit que està en xoc pel suport de l'espanyola a Depardieu. Lucas va ser companya de rodatge de Victoria Abril a la sèrie Clem durant 8 anys i ara ha admès que sovint mentia sobre el que passava als platós per protegir la reputació dels seus companys.
Fa 15 anys que sóc actriu i protegeixo a molts d'aquests degenerats no dient a les entrevistes tot el mal que fan els altres en un rodatge, dient sempre als periodistes que tot ha anat molt bé al plató, que tothom és simpàtic i adorable, quan sovint és totalment fals.
Victoria Abril no s'ha pronunciat públicament sobre el tema, tot i això, segons Europa Press, fonts properes a l'actriu asseguren que està tranquil·la.
I el New York Times, que ha demandat Microsoft i OpenAI per fer servir els seus textos sense permís. Segons el diari, les dues empreses haurien aprofitat els articles que publica per entrenar les seves intel·ligències artificials.
Les acusen d'aprofitar-se de la gran inversió que fa el mitjà en periodisme per enriquir-se sense permís i sense pagar res a canvi. El diari assegura que amb aquesta denúncia no busca una compensació econòmica, sinó que es facin responsables dels danys i perjudicis que ha suposat per ells. També reclamen que es destrueixin els models d'intel·ligència artificial que hagin fet servir informació amb el segell del New York Times.
Deu minuts i les 7. Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Als esports, l'arribada de Vitor Roque a Barcelona genera molta expectació. El nou davanter del Barça ja ha passat la revisió mèdica i demà s'entrenarà per primera vegada amb l'equip.
Sí, tot i la bona tasca del Barça per evitar el xoc frontal de Vitor Roque amb la premsa, en la seva arribada a l'aeroport del Prat, el club va promocionar molt la seva arribada durant el dia d'ahir. El brasiler va passar revisió mèdica i va conèixer les instal·lacions de la ciutat esportiva en les seves primeres hores a Barcelona. La presentació de Tigrinho està prevista, tot i que encara no anunciada oficialment, pel dia 3 de gener. Recordem que la previsió és que inscriure'l només s'obri al mercat d'hivern entre el 2 i el 3, recordem-ho. Gràcies a això serà possible gràcies al marc de la baixa de llarga durada de Gavi. Per tant, si tot va bé, ja podrà ser inclòs a la convocatòria del partit contra les Palmes. Vitor Roque, davanter centre que farà 19 anys al mes de febrer, arriba al Barça a canvi de 30 milions d'euros fixes més 31 en variables.
La UEFA i la Lliga han enviat queixes formals al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea perquè consideren que la sentència sobre la Superliga està esbiaixada i que afavoreix els interessos de la competició.
Sí, a RAC1 hem tingut accés al contingut de l'escrit enviat per la Lliga, que signa el president de l'organisme, Javier Tebas, amb data del dia de Sant Esteve. Sobretot, es queixa que el comunicat de premsa afirmés en el seu titular que la FIFA i la UEFA violen el dret de la Unió i, més endavant, que estan abusant de la seva posició dominant. Unes afirmacions que, segons el text jurídic, són errònies. L'escrit sol·licita també que el tribunal corregeixi totes aquestes afirmacions de la nota de premsa amb unes explicacions que arribin als mitjans de comunicació.
Mentrestant, Alexia Putellas, que torna a passar pel quiròfan, el Barça no ha revelat els resultats d'aquesta intervenció que es va fer ahir, però sí que ha comunicat que la capitana és baixa, pendent d'evolució.
El doctor Joan Carles Montllau, que ja la va operar del mateix genoll esquerre l'any passat, li va fer una artroscòpia de revisió a l'Hospital de Barcelona per mirar d'esbrinar els motius de les molèsties que hi té i que li impedeixen jugar des de fa 6 setmanes. Segons Esport 3, va durar només mitja hora aquesta operació i no li van trobar cap lesió nova. En canvi, el diari Esport explica que li van treure líquid i alguna impuresa que li havia quedat de l'impacte del partit del Benfica.
I el Manchester City, que agafa aire a la Premier i derrota l'Everton 3-1 per apropar-se al lideratge de la Lliga.
Els de Pep Guardiola, que només havia havien guanyat un dels seus últims 6 partits, van sumar 3 punts importants per no despenjar-se de la cursa pel títol de la Premier League. El City és momentàniament quart, a 2 punts de la tercera posició, que ocupa l'Aston Villa, i a falta del que faci avui el Tottenham, 5è contra el Brighton a 8:45 del vespre.
En bàsquet, el Barça perd de manera clara a la pista de l'Unicaja.
Sí, derrota de 20 punts, 91-71, de l'equip de Roger Grimau, que continua sense tenir lligada la condició de cap de sèrie per ser a la Copa del Rei. Els blaugrana van signar un inici notable, però els malaguenys van dominar a partir del segon quart. Amb aquest resultat, el Barça és tercer, amb un balanç de 10 victòries i 6 derrotes, i podria acabar la jornada quart si el València guanya el seu partit diumenge contra el Madrid.
I Carlos Alcaraz supera Novak Djokovic en un partit d'exhibició.
El murcià es va desfer del tenista serbi per 2-16-1, 4-6-6-4-6-4, en un partit d'exhibició a Riad, a l'Aràbia Saudita. Alcaraz va capgirar el 6-4 inicial i va acabar enduent-se el triomf davant el número 1 mundial.
Sí, sí, 54.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Som macos, som generosos. Sou propers, sou divertits, és veritat. Que vosaltres, perquè no us veieu, eh? Però sou l'hòstia.
Vosaltres mateixos, amb Andreu Buenafuente.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión. ¿Y tú? ¿Ya tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
4 minuts i les 7.
Finca Prats, Hotel Golf i Spa t'ofereix aquest espai.
I a aquesta hora, com sempre, així és la gent, la secció del, del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el caganer del pessebre vivent.
Són bonics els pessebres vivents, sobretot els que actuen una mica, i els actors, que no són professionals però s'hi deixen l'ànima i la salut, reciten sempre els mateixos versos amb el mateix tonet. Ha nascut el nen Jesús, ha nascut a l'establia. Aquest accent tònic a la síl·laba plana final de vers em roba el cor. El pessebre vivent d'aquest conte vol ser un dels més importants de la comarca. Per això l'Ajuntament els ha deixat un local i uns quants s'han animat a demanar voluntaris, però els falta el caganer. I un caganer, un de bo, significa quedar-se amb el cul a l'aire molt hores, i ja no només això, sinó que te'l vegi tothom. Així que voluntaris pel caganer no n'apareix ni un. Aleshores pengen a les xarxes que busquen un caganer i que aquest rebrà una compensació econòmica. No ho diuen, però serà en un sobre marró que no existeix. I jo dic que sí, que endavant, i cap a les 5, quan es comença a fer fosc, després d'escalfar-lo en una estufa, com si fos un carregador de mòbil, l'ensenyo a tothom amb la voluntat que les nits d'insomni no pugueu oblidar-lo.
Finca Prats Hotel Golf i Spa t'ha ofert aquest espai. Aquestes festes, escapa't i gaudeix d'una experiència única a Hotel Finca Prats de Lleida. Spa, gastronomia i benestar. FincaPrats.com.
Escoltem ara la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest dijous.
La crítica norteamericana ha etiquetado a Fellow Travelers como la ficción más sexy del año. Y tienen razón.
lo es, aunque sus escenas explícitas sexuales hayan escandalizado a muchos. ¿La razón? Pues porque se trata de dos hombres, dos homosexuales que comienzan una relación clandestina en los años 50, cuando ambos trabajan en Washington, y que termina en los 80. El sexo en una pareja gay no suele estar tratado como lo hace esta miniserie de 8 capítulos. Ya era hora. La relación sirve para retratar también 3 décadas en las que el colectivo LGTBI pasó de estar perseguido a salir a la calle para luchar por sus derechos. Creada por Ronnie Swanner, guionista de la película Filadelfia, se apoya sobre todo en la interpretación de sus dos protagonistas, Matt Bomer y Jonathan Bailey, dos referentes de la comunidad en Hollywood. Entretenida y brillante, Fellow Travelers está en Sky Showtime.
Al dialing. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Sergi, bon dia. Què tal, tot bé?
Tot genial, tu?
Jo segueixo eclipsat pels teus ulls verd color enciam. Doncs vinga, repasquem la crònica del trànsit d'ahir amb la Sílvia de la Moca. Precisament va entrar a l'antena d'aquí de Mont-RQ amb molta força i ganes de passar-ho bé.
Avui hem d'anar al Servei Català de Trànsit, allà hi tenim comptant cotxes la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia. Home, si els hagués apuntat tots no acabaria mai, eh? Però...
Sí, això sí.
Cunyà!
Que divertida que estava, eh? Bueno, en fi. I anem amb una xifra d'emissions de diòxid de carboni que balla cada any. Qui ballava en aquest cas era una periodista de La Sexta parlant precisament d'aquesta xifra rècord.
Bueno, ya hemos superado el récord de emisiones de CO2. 3.600.800 millones de toneladas.
Disculpa, ¿ho pots repetir?
3.600.800 millones de toneladas.
S'equivoca vostè, eh?